Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el retorn de la seu de la Fundació La Caixa i de Criteria demostra que és un moment d'apostar per Catalunya. Pel cap de l'executiu català, fets com aquests corroboren que la via dels acords és millor que generar per generar una prosperitat compartida. Illa considera que una Catalunya a plen rendiment és bona per a tothom i també per a Espanya.
El retorno de la Fundació La Caixa i de Criteria demuestren que és el moment de apostar per Catalunya. I demuestren també que la via de los acuerdos i de la estabilitat són los mejores aliados para liderar modelos de prosperitat compartida, ¿no? Y también que nadie lo dude, una Cataluña a pleno rendimiento es buena para todos, para Cataluña y para España.
I Barcelona tanca avui una nova edició del Mobile World Congress. Han estat 4 dies en què 2.700 expositors han exhibit les últimes novetats en connectivitat, robòtica i comunicacions. També startups, grans empreses, ponents i experts han presentat les últimes tendències i aplicacions del 5G i la intel·ligència artificial. Escoltem algun dels visitants avui.
És una oportunitat única com a estudiante para estar de primera mano en contacto con todas las nuevas tecnologías, además hacer el primer contacto con empresas.
Vengo a ver los últimos avances en tecnología, en inteligencia artificial.
La veritat que a mi m'interessa molt la ciberseguretat i a veure si trobem alguna oportunitat per fer les pràctiques. Nosaltres farem el mòdul dual i pues, hem de trobar algun lloc per fer les pràctiques perquè ens convalidin la superior.
Creiem que és molt bona oportunitat, com ha dit el meu company, per trobar un lloc per fer les pràctiques.
Treballo en una empresa d'account manager i estudio intel·ligència artificial a l'autònoma i m'han convidat tant des de l'empresa com des de la universitat.
A la plana judicial, la Fiscalia demana la nul·litat del judici a Luis Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. En un recurs presentat avui, la fiscal demana a la sala penal que declari la nul·litat de la sentència per indefensió i arbitrarietat i que es torni a celebrar el judici amb un altre magistrat, diu, literalment no viciat i que sigui imparcial. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol va ser condemnat a 18 mesos de multa per agressió sexual, però va ser absolt del delicte de coaccions. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 veïns de Montbrió del Camp i n'investiga un quart per ser presumptes autors d'agressions sexuals a monitores d'una empresa que funcionava com a esplai i casa de colònies. Els arrestats eren responsables de coordinar les monitores i haurien comès abusos denunciats des de l'any 2013, quan les noies eren menors d'edat, i fins a l'actualitat. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i Oriol Coromina, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 6 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Els núvols tornen a ser els dominants avui a Catalunya i, de fet, van deixant algunes pluges que, sobretot al massís del Port, a l'interior de les Terres de l'Ebre, és més persistent i ja ha deixat registres superiors als 30 litres per metre quadrat. Però és que en aquests moments pluges d'una mica més d'entitat entren des del mar i estan afectant les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i també moltes de les de Girona. De moment, al nord de Lleida sí que hi ha núvols, però hi plou molt poc, i al llarg de les immediates hores serà entre Girona i Barcelona on plourà més, especialment a cavall dels Vallesos, Barcelonès, Maresme, la Selva, Gironès, la Garrotxa i el Ripollès, i per una altra banda, les Terres de l'Ebre. Les cotes de neu al voltant dels 1.800-2.000 metres i encara força vent, que farà que hi hagi mala mar. En vista demà, encara molts núvols, al matí algunes pluges més abundants a Tarragona, durant la tarda a Girona i Barcelona, i demà amb una temperatura encara fresqueta i amb vent. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats coneixerem la campanya Llegir ens fa créixer, de Mutua Terrassa. Entrevistarem la doctora Elisenda Soler, adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i coordinadora d'aquesta iniciativa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'alt índex de sinistralitat de l'AP7 i les noves mesures i la situació del català a casa nostra. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Cristina Ruiz, arquitecta. Continuarem amb Patrimoni per descobrir la Masia de Can Parellada de Terrassa de la mà de Santi Rius i acabarem amb Cultura per fer teràpia de parella amb el nou llibre de la psicoterapeuta Verónica Portillo. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'any 2019, Terrassa va ser la seu de la primera edició dels Corporate Games a Catalunya. Amb aquella iniciativa, empreses i corporacions van poder integrar la pràctica esportiva en una aposta per la responsabilitat social i corporativa. Ara, l'Ajuntament de Terrassa aposta per organitzar de forma directa els Jocs Esportius d'Empresa, una trobada esportiva dirigida a les empreses, corporacions i entitats de la ciutat i també de la comarca. Serà el 7 i 8 de juny. Durant dos dies, les empreses tindran l'oportunitat de competir en 14 disciplines diferents, des de les més populars, com futbol, bàsquet o pàdel, passant per d'altres com la natació, l'hoquei o el voleibol. Les competicions es duran a terme a les instal·lacions dels col·laboradors dels Jocs Esportius d'Empresa, com el Club Natació Terrassa, el Sant Cristòbal o el Gimnàs Esquasca 4. L'activitat és oberta a tothom i comptarà amb equips mixtes. Les inscripcions als Jocs Esportius d'Empresa es poden fer del 19 de març al 22 de maig. Els Corporate Games de fa 6 anys hi van participar 2.000 persones i 100 empreses.
Gràcies, Sergi, de Terrassa Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La 8a edició de la cursa solidària Sabadell corre pels nens i les nenes tindrà lloc el pròxim 25 de maig. Enguany, els diners que es recaptin es destinaran al projecte Urgentea, que consisteix en adaptar els espais de les urgències pediàtriques del Taulí a les necessitats dels infants amb trastorns de l'aspecte autista. La directora del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sabadell, la doctora Raquel Corripio, explica en què consistirà aquesta actuació.
Consisteix en habilitar una sèrie d'espais a les noves urgències pediàtriques on els pacients que tenen un trastorn de l'espectre autista o neurodiversitat puguin sentir-se segurs. De tal manera que, amb la definició de salut, que ha de ser el benestar no només físic, sinó també mental, emocional, familiar i comunitari, aquests pacients puguin tenir un espai per poder ser atendre com cal. D'altra banda, generar una sèrie de materials per poder anticipar aquestes visites, amb, per exemple, ulleres de realitat virtual, amb vídeos, amb diferents pictogrames.
Les inscripcions per a la 8a Sabadell corre pels nens i les nenes estan obertes des d'ahir. El preu per als adults és de 10 euros, mentre que per als nens de fins a 16 anys és de 5.
Gràcies, Júlia. I ara ens n'anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui, 6 de març, es compleix 5 anys de la primera mort per Covid a Catalunya d'una pacient ingressada a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Una mort que va marcar un abans i un després en la percepció d'incertesa que població i facultatius tenien de la situació. 5 anys després, la presència del virus als hospitals és ben bé inexistent. Amb la mirada posada en com havia evolucionat la pandèmia a la Xina i en l'actualització de dades de contagi a Itàlia, els professionals del Germans Trias van viure les primeres setmanes amb molta incertesa. A apareixien els primers ingressos per pneumonies complexes i davant la manca d'informació sobre una malaltia extremadament contagiosa, provaven tota mena de tractaments. La primera mort a Catalunya d'una persona contagiada es va produir a Can Ruti, era el 6 de març de 2020, i aquella primera mort va canviar la perspectiva de tots els professionals. Javier Santas Masas, actual adjunt de gerència de l'Hospital Germans Trias, era sosdirector mèdic en aquell moment.
Quizá no alcanzábamos a ver la dimensión que después adquirió, pero sí que en aquel momento se empezó a tomar conciencia de que la cosa probablemente era más grave de lo que queríamos asumir, por así decirlo.
5 anys després, el coneixement de la malaltia és molt diferent. Els tractaments estan molt clars i s'han aconseguit vacunes efectives que han protegit la població. El darrer pic va ser l'estiu passat i la darrera gran onada l'estiu de 2022. Queda, això sí, la incògnita de la Covid persistent, encara sense cura.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La politòloga, analista de dades i activista feminista Júlia Salander serà aquesta tarda al Cèntric en la xerrada central del 8M al Prat. Salander és autora del llibre Tu argumentario feminista en datos, 150 razones para combatir el machismo, on analitza la situació actual del feminisme a través de dades que mostren la desigualtat que hi ha en diverses qüestions, entre elles la pressió estètica.
Per mi la pressió estètica al final és com una pota més del masclisme, però com no és tan directa, és més subtil, costa més identificar-la. El sistema d'alguna forma ens genera inseguretat, ens crea cert tipus de necessitats i jo sempre ho dic, o sigui, la pressió estètica és un sistema que t'enfonsa l'autoestima per vendre't molts productes i assegurar-te que amb aquests productes podràs resoldre els problemes que t'ha creat el mateix sistema.
Salander serà aquesta tarda al Cèntric a partir de les 7 en el preludi del que serà demà divendres la commemoració del 8M al Prat amb una marxa reivindicativa al Verge de Montserrat que arribarà a plaça de Catalunya on es farà l'acte central.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental es va reunir dimecres passat al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Una trobada que va comptar per primera vegada amb l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera. També va participar en la sessió la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i el rector de l'Autònoma, Javier Lafuente. A les portes del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, el Consell es va aprovar un acord en relació amb la implementació dels plans d'igualtat a les empreses i als ajuntaments de la comarca, perquè, segons les dades de l'Observatori Comarcal, només el 27% de les empreses del Vallès Occidental tenen pla d'igualtat, malgrat que és obligatori per a totes aquelles que tenen més de 50 treballadors. El Consell també es va aprovar reformar el compromís de treball conjunt amb la universitat per a la transferència de coneixement al territori i també es va arribar a l'acord per aprovar una estratègia comarcal de prevenció de residus i en aquest sentit es va acordar encarregar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès l'elaboració d'un nou pla de gestió dels residus i recursos del Vallès Occidental.
Gràcies, Rocío. Ara acabem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El programa de la Sexta Batalla de Restaurantes ha reconegut l'escudella i carn d'olla de la xef Maria Espín i ha guardonat el Brau com a millor restaurant. La xef i propietària d'aquest establiment, ubicat a les instal·lacions del Pa de l'Augusta, ha participat al capítol d'aquest dimarts on competia amb Casa Leopoldo de Barcelona, Pepito, també de Barcelona, i Can Mauri, de Polinyà. El programa buscava la millor escudella i carn d'olla, un plat que Espín no té a la carta, però que ofereix als mesos d'hivern al menú del migdia. Sentim-la.
L'experiència com a casa meva, en el moment que entren a casa meva, graven a casa meva, estan dins de casa meva, per mi l'experiència és un 10. Jo tinc molt clar el que faig, com ho tinc i com segueixo el que són les normatives i m'ho prenc molt en sèrio, soc molt exigent.
No obstant això, Espín reconeix que en comparació amb el seu pas per Joc de Cartes, on també va ser la guanyadora, en aquesta ocasió hi ha hagut més batalla. Diu que han buscat la confrontació i que ella és una de les persones que s'hi ha vist involucrada, però, segons ha dit, sempre amb criteri i molta educació.
A la tarda, no et desconnectis.
Connectar. El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa posa en funcionament la iniciativa Llegir ens fa créixer. I ho fa amb la voluntat de fomentar l'adquisició primerenca del llenguatge. Per saber-ne més sobre aquesta iniciativa, tenim amb nosaltres la doctora Elisenda Soler, que és adjunta al Servei de Pediatria d'aquest centre i, a més a més, coordinadora de la iniciativa. Molt bona tarda, doctora.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Molt bé. Ens acompanya també el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, li preguntem d'entrada a la doctora perquè ens expliqui en què consisteix aquesta iniciativa Llegir ens fa créixer.
Bueno, és una iniciativa una mica per promoure la lectura, tant entre els nens com la lectura compartida, que en diem, és a dir, la lectura dels pares i mares cap als nens que encara no poden llegir, no?, perquè encara no ho sàpiguen, perquè creiem que això, bueno, creiem, no ho sabem, que això afavoreix el desenvolupament neuronal d'aquests nens, no? Tant dels nens ja més grandets com també, tenint en compte que jo soc adjunta del Servei de Neonatologia, dels nens que tenim ingressats a la unitat neonatal, que moltes vegades són nens prematurs.
Mm-hmm. Es basa en un programa nord-americà, Reach Out and Read. Ens pot explicar una mica com funciona exactament?
Sí, mira, això, de fet, és una cosa que se'ns va explicar en l'últim congrés de neonatologia. La doctora Carmen Pallat, que és una adjunta de neonatologia del 12 d'octubre de Madrid, ens va presentar aquesta proposta i ella ho va treure d'aquí, d'aquesta campanya americana del Richard Tanrit. Allà als Estats Units és un programa que funciona des de fa molts anys, des dels anys 80, i es tracta d'una promoció de la lectura com a ajuda en el neurodesenvolupament. Allà funciona de forma que hi ha un intercanvi de llibres. Sobretot està pensat en persones o famílies més desafavorides que a vegades no poden accedir a comprar aquests llibres, no? I llavors forma part com si diguéssim una visita, com si diguéssim una visita del CAP, no? Una visita de promoció de salut, no? No intentant curar, sinó per promocionar la salut, que se'ls proporcionen llibres i després aquests llibres la majoria de vegades són retornats i es comenten, no? Com si fos una mena de... com de club de lectura, no? Algo així en petit, no? Sí. Llavors, aquí, aquesta doctora que et comento de la Unitat de Neonatologia del 12 d'octubre va estar investigant molt sobre això. La veritat és que als Estats Units, com que porten molt de temps fent-ho, han fet molta recerca i han fet molts estudis, i realment s'ha vist que el fet de llegir amb nens molt petits augmenta molt la seva capacitat cognitiva a nivell del llenguatge. Els nens que han llegit, no ells, sinó que els han llegit els seus pares i mares de molt petits, tenen un vocabulari molt més ampli, i fins i tot s'havia arribat a veure que arriben a nivells d'estudis molt superiors i poden tenir feines de més complexitat. Llavors, això és el que ens va instaurar en aquesta unitat de neonatologia, que és el mateix que estem fent nosaltres, perquè creiem que realment tot allò que puguem fer en les primeres fases de la vida tindrà molta repercussió a llarg plaç, i una d'aquestes és això, no? Fer que els nens sentin paraules, frases més complexes, que, per exemple, són llegint un conte, no? No cal que fem coses més complexes que aquesta, això afavoreix el seu desenvolupament en quant al llenguatge.
Clar.
Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una pregunta. Aquesta, o sigui, aquest destí o aquesta destinació a població de baix, d'un baix nivell socioeconòmic d'allà, aquí també està destinat aquest perfil de persones o no?
No, aquí nosaltres el que tenim la intenció és de promocionar la lectura a tothom. Ens agradaria, pues, simplement, si poguéssim despertar una miqueta el cuquet per la lectura, no? Donat que vivim en un país que tenim, per exemple, una xarxa de biblioteques excepcionals, no? Que tothom pot accedir a llibres sense haver-los de pagar, diguem. Per tant, poden accedir a la lectura igualment, no depèn dels nivells, dels recursos econòmics de cada família. I el que volem és promocionar la lectura, no? Sabem que cada cop més les distraccions dels nens moltes vegades són dispositius mòbils, no? Tablets, mòbils, ordinadors, i creiem que tornar a promocionar el fet de llegir llibres, no? Llegir contes, tant els nens sols com els pares en conjunt amb aquests nens, pot ser molt afavoridor per tothom.
Quines serien les accions principals que es duen a terme durant aquesta iniciativa?
Nosaltres, en principi, hem col·locat com dues petites biblioteques, que en diem, no? Una és dintre de la nostra unitat neonatal, com els dic, aquí tenim nens ingressats, que moltes vegades estan molt de temps ingressats, no? Sobretot quan són nens prematurs. Els pares i les mares passen moltes hores a dintre de la nostra unitat fent pell a pell, que diem, no? Fent companyia als seus nadons, i moltes d'aquestes Hores són hores de buides, en el sentit que no hi ha més activitat que estar assegut amb el seu nadó. I llavors creiem que totes aquestes hores, en lloc d'estar, doncs això que us deia, per exemple, mirant el mòbil, no?, poden aprofitar i llegir llibres amb els seus nadons. La idea va sorgir d'aquí, però l'hem fet extensiva, per exemple, a l'Hospital de Dia. Hi ha nens que venen aquí, que venen un dia només, o sigui, sense ser ingressats, a fer doncs, algunes proves de tolerància en cas d'al·lèrgics, a posar-se vacunes, no?, a fer-se tests endocrins, o sigui, una sèrie de proves que passen el dia aquí, diguem, a l'hospital, i creiem que mentre estan aquí, mentre se'ls fan les proves, mentre esperen els resultats, creiem que és bo que, doncs, que agafin un llibre, que llegeixin, i sobretot, ja us dic, que llegeixin conjuntament amb els seus pares i mares, no?
I això, quines unitats o serveis o departaments diríem que hi estan inclosos o a quins va destinats?
Bueno, això ho hem fet al servei de pediatria. De moment, ja us dic, tant a la unitat neonatal com a l'Hospital de Dia de Pediatria, i més endavant ens agradaria molt si podem aconseguir doncs, més llibres, no? Perquè al final els llibres que tenim aquí són producte de donacions. Si poguéssim tenir una llibreria doncs, a la planta d'hospitalització, a la zona d'urgències de pediatria, també tenim alguns llibres, no? Sí que és cert que són zones d'una estança molt més curta, però bueno, si l'estança aquesta curta pot servir per llegir, encara que siguin quatre línies, doncs creiem que sempre serà bo.
I són alguns professionals concrets? No sé si són els metges o qui són els que coordinen una mica tot això, tot plegat.
La veritat és que és una acció conjunta tant de pediatres com infermeria pediàtrica, perquè els que vam estar en aquest congrés i vam veure la idea ens va entusiasmar tot, i estem molt implicats al servei de pediatria tant metgesses, diria metgesses perquè són pràcticament tot dones, com la infermeria, que, bueno, que ja sabeu que també quasi tots són dones, no? Estem tots molt, molt implicats en aquesta acció, que creiem que és relativament senzilla i que els beneficis són molt amplis.
I les tasques principals, no sé, com es coordina, com es du a terme, no?, tot això, els professionals com ho fan, això?
Bé, és tan senzill com ensenyar-los a llibreria quan arriben aquí, no?, els nens, per exemple, a l'Hospital de Dia o els pares i mares que estan a la unitat neonatal, i animar-los a llegir. És tan senzill com això. Animar-los a que agafin, tenint comptes, diguem, de diferent complexitat o per diferents edats, però sí que els animem a llegir contes que, encara que siguin molt complexes, que pugui semblar que, evidentment, un nen prematur no els entendrà, el fet de sentir frases estructurades i vocabulari de cert nivell i de certa complexitat, això sabem que els afavorirà. Ja us dic que nosaltres tenim les nostres biblioteques aquí, però en el cas de que l'estança sigui molt llarga, també animem els pares que portin el seu propi llibre de lectura i que simplement el llegeixin en veu alta, no?, perquè aquestes paraules, aquests sons, arribin als seus nadons.
I això s'estableix en alguns horaris o hi ha alguna duració determinada o no?
No, això tant com vulguin, com més millor. Sí, estem segurs que quan més llegeixin, molt millor.
I no sé si això és merament un tema d'aprenentatge personal o ja després es fa una anàlisi de com ha funcionat, de com han anat els aprenentatges o és merament una activitat més?
Ara, bueno, de moment ho acabem d'implementar, o sigui que no podem donar dades de gaire res, però sí que ens agradaria molt més endavant fer realment enquestes, no?, de quin és l'hàbit de lectura d'aquestes famílies, tant els nens com dels pares, com d'aquesta lectura compartida, i després d'aquesta lectura que podem fer aquí, donar-los informació sobre la importància d'aquesta lectura i veure després, posteriorment, a veure si realment els hem convençut, no?, i llegeixen més del que llegien, i els hem convençut, com el dic, dels beneficis d'aquesta lectura compartida.
I parlant de beneficis en els nadons, aquesta iniciativa, quins beneficis pot aportar o quines millores pot aportar?
Ai, perdona, és que s'ha tallat i t'he perdut un tros. Em pots repetir la pregunta?
Sí, deia que parlava de beneficis ara, doctora. No sé, amb els nadons, quines millores o quins beneficis aquesta iniciativa els hi pot aportar?
Això en els estudis que hi ha fets en nadons, això, no? Petits i prematurs, sí. Sobretot, no? Que sapiguem que són nens que surten abans d'hora, no? Que a part de curar-los, el que volem és promocionar la salut en aquests nadons. El que sí que s'ha demostrat és que hi ha unes escales de maduració neuronal que es realitzen amb aquests nens prematurs, no?, de forma rutinària, i molts d'aquests nadons que han estat sotmesos, diguem, a aquestes lectures, aquesta estimulació a través de la lectura, no? Que al final és parlar amb el nadó, amb frases una mica més complexes de les que podríem dirigir-li si no estiguéssim llegint. Aquests nadons que han rebut aquest sobreestímul puntuen en molt més alt, no? En aquestes escales de valoració neurològica a llarg plaç. Es realitzen una sèrie de valoracions als 2 anys, als 6, i realment es veu que facilita aquest desenvolupament neuronal i aquesta adquisició del llenguatge que ja de per si poden tenir alguna dificultat pel fet de ser pretermes.
Amb els prematurs, és això.
Això en el cas dels prematurs. I l'altre és el que us deia, que sí que estan fets molts estudis a nivell, ja us dic, als Estats Units, perquè fa molts anys que ho fan, i realment sí que s'ha vist un augment de rendiment escolar i de les capacitats d'aquests nens que han tingut més lectura, sobretot lectura compartida amb els pares.
Doctora, jo li volia preguntar, quan fa que està funcionant aquest programa?
Fa ben poquet, la veritat. De fet, fa un mes que ho hem implementat. Ha rebut molt, molt bona acollida. La veritat és que la majoria dels nens que venen aquí, sobretot ja ara us parlo de nens més grans, no? D'aquests nens que venen tot a l'hospital de dia, habitualment es portaven alguna cosa per distreure-us i moltes vegades les coses de distreure's són pantalles, ja siguin tablets, mòbils, i ara la veritat és que, veuen un llibre i els interessa, i si són molt petits, doncs els diem als pares i mares que realment agafin el llibre i que es posin a llegir. I realment els nens els interessa molt veure com els seus pares i mares els llegeixen contes. Nosaltres ens havíem trobat aquí que a vegades arribaven nens d'una certa edat ja, nens de 6-7 anys, que realment no tenien record que els seus pares els haguessin llegit mai un conte, no? En cap moment. I els sembla una experiència fascinant. I creiem que això és molt bo, ja us dic, no només per la part de desenvolupament, sinó que afavoreix una activitat conjunta entre les mares, els pares i els nens, que creiem que estem segurs que és molt millor que mirar un mòbil, no? O mirar la televisió.
I els pares també l'han acollit també, com els nens?
Sí, perquè al final veuen que realment els agrada molt més del que es pensen, no? Ara tenim una mica de tendència a donar això al dispositiu electrònic al nen perquè es distregui, i realment no ho deixen molt fent altres activitats que diríem com les d'abans, no? Ja sigui el joc compartit o la lectura compartida, que és francament interessant, no? La lectura d'un conte per part de la teva mare o el teu pare, que a més si ja hi posa una mica de teatralitat ja és fantàstic, els fascina, i jo crec que els pot enganxar molt.
De fet, no fa tants anys, i ara ens posarem una mica nostàlgics, quan anàvem a les consultes dels metges, doncs la sala d'espera estava plena de diaris, revistes, sempre hi havia alguna cosa per llegir?
Cert.
Sí o no?
Ara és veritat que nosaltres aquí a les consultes hi ha moltes vegades jocs, no? Jocs manipulatius,
sí.
Alguns contes, sí que tens la sensació que no els hi fan gaire cas, els contes, i llavors jo crec que a través de l'estímul dels pares podem aconseguir que els nens s'interessin, no?, per aquesta lectura.
No sé si aquí a l'Estat o a Catalunya heu trobat referents sobre aquest mateix programa que s'estigui fent en altres centres hospitalaris.
Sí, tant. O sigui, ja et dic que això va sortir la idea una mica d'aquest centre de Madrid, no?, del 12 d'octubre de Madrid,
sí.
I sí que en tenim constància que, per exemple, l'Hospital Vall d'Hebron, a la Unitat Neonatal també tenen aquest rector de lectura, amb aquesta promoció de la lectura, i aquí en la Unitat Neonatal específicament, que evidentment és molt gran i tenen molts nadons prematurs i amb altres patologies, i realment allà també s'ha acollit molt bé. O sigui que és una cosa que jo crec que a poc a poc, tenint en compte la senzillesa del programa, no?, que és simplement aconseguir llibres i promocionar la lectura, pot ser una idea que es pot extendre per tot arreu.
Bé, doncs podem acabar. Vostè és l'especialista, però jo crec que podríem aconsellar als pares que recuperin aquell hàbit d'explicar un conte als nens abans d'anar a dormir, no?
I tant, abans d'anar a dormir i a qualsevol hora, que els fascina. I una cosa que vull puntualitzar, llegir en paper. Això sí que cal llegir en paper. No és el mateix llegir un conte al mòbil que llegir-lo en paper. O sigui que jo realment, tant de bo tots ho fessin, és bo pels pares, és bo pels nens, i en qüestió de llibres, ja he dit al principi, tenim una xarxa de biblioteques fantàstica que tenen molts llibres de tots els tipus, per totes les edats, i val molt la pena intentar-ho, no? Que al final
si els pares llegeixen amb els nens, aquests nens probablement de grans llegeixin molt més amb tot el que implica la lectura.
Doncs li agraïm moltíssim a l'Elisenda Soler, que és adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, que avui hagi passat pel programa per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa. Llegir ens fa créixer. Gràcies, doctora, que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies. Sergi?
Després parlem.
Després parlem.
De patrimoni.
Molt bé. Gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Mig de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia de tres bandes, avui la compartim amb la Cuca Fernández, que és comunicadora, la tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Cuca, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No plou a Sant Cugat encara?
No plou, però està a punt, jo crec.
A punt?
Sí, sí.
A punt porta tot el dia.
Jo ja anava a caminar aquest matí i he dit, em quedo a casa per si de cas.
Per si de cas.
Per les previsions, clar.
Sí, 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 sí. Anem a comprovar quin temps fa a Terrassa i saludem el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí sembla que també amenaça pluja,
Sí, però tampoc no ha plogut encara, no?
No, encara no, encara no.
S'està preparant. I de seguida que tinguem constància de l'arribada del Manel Esteban, doncs el saludarem. El Manel l'esperem a Badalona, és la tercera pota d'aquesta tertúlia d'avui. I si us sembla, sense perdre més temps, anem a parlar d'un tema que ja hem abordat en aquesta tertúlia fa un temps. Crec que la primera vegada va ser quan van treure els peatges, cap a l'any 2021, i ara continuem parlant. Tan bé que ens semblava el tema dels peatges i ara ens en recordem sobretot per les males estones que ens fa passar aquesta via, aquesta artèria que va de la baix de la península per la banda est i que està col·lapsada, que està super transitada i que des de l'eliminació dels peatges ha vist incrementada la seva sinistralitat. I no sé per què, justament aquí, quan arriben a Sant Cugat, és un dels focus de sinistralitat, podríem dir, més habituals. I això és dia sí i dia pràcticament també. Vosaltres sou usuaris d'aquesta AP7, Joan?
Sí, evidentment que som usuaris perquè tots estem immersos en aquest model de mobilitat i d'alguna manera o altra l'hem d'utilitzar. Però jo penso que cada vegada que parlem d'això, dels problemes de la mobilitat de l'AP7, que van creixent i que no hi ha solució, jo podria entrar ara en parlar amb vies alternatives, una inversió en transport públic, però a mi m'agrada més parlar de per què hem arribat a aquest punt, no? Això no en parla quasi bé ningú.
I per què hem arribat? Per què hem arribat a aquesta situació, Joan?
Perquè, el sistema que vivim fa que augmenti els cotxes, el transport privat, el transport per carretera. Per què? Per què augmenta tant el transport per carretera i hi ha tant augment de cotxes? Perquè hem creat una societat que es consumeix excessivament, que es consumeix molt, que jo puc menjar tomàquets tot l'any i això no és natural, o puc menjar maduixes tot l'any i això no és natural, perquè me les porten de no sé on. I clar, si reflexionem sobre això, anem al problema de fons, que és no podem mantenir un planeta així, és insostenible. O sigui, perquè clar, si ens anem creant necessitats i consumos junts, necessitarem cada vegada més transport, necessitarem més carreteres, ens col·lapsarem tots. Això ningú planteja, simplement ens trobem amb el problema i què fem ara? Fem més vies, fem una autopista de 7 carrils, de 8 carrils, multem a la gent, no ho sé, jo penso que seria moment de reflexionar sobre quin, si hem d'anar cap a un model de transició ecosocial o ecològic, i dir, prou, fins aquí, hem de decréixer, no podem créixer més. És la meva reflexió quan veig aquestes notícies. No?
A veure, quina és la reflexió de la Cuca?
Jo estic d'acord amb la forma de consumir, que realment cada cop consumim més a nivell també, però ja no són els tomàquets. És la forma de comprar de qualsevol manera i que tot ha de ser imminent.
Sí.
Llavors, tota aquesta logística, i estem pagant aquest preu. O sigui, hi ha una logística darrere de cada peça que comprem, cada un que ens arriba i ens piquen el timbre a casa i ens diuen, escolta, m'has demanat això, no? I ho tens aquí. Aquí estem pagant aquest preu. Llavors, també, el que em fa por d'aquesta reflexió, què és? Hem de tornar als peatges? No. Perquè al final les comunicacions i tot ja estan, o sigui, estan dintre del que paguem a nivell d'impostos i tal. Jo crec que aquí hem de fer una reflexió una mica tots com a consumidors, estic d'acord amb el Joan, i al final també que les nostres administracions siguin conscients quan fan normes, regles o el que vulguem dir, que pensin abans de fer tot això. La sinistrialitat, que és el que comentem avui, són vies que també són trams curts amb una velocitat variable, que jo com a conductora...
Això és el que volen fer ara.
Bueno, és el que volen fer, però hi ha carreteres que ja tenen aquests trams de velocitat així com variable. I tu, què et passa quan vas per elles? Jo, com a conductora habitual... em fa por, perquè vaig com amb un temor que redueixo, i jo ja mateixa vaig amb por. Llavors aquesta por que fa que sigui com un mal pels que venen darrere, no? Diguéssim, no sé.
Si anessis estirant els xiclets.
Exacte, o sigui, jo crec que al final s'ha reflexionat sobre tot això, els que són els entesos, els han de fer... Jo crec que hi ha diferents problemes i problemàtiques envers això. Llavors, podríem parlar pues, això de la forma de consumir, podríem parlar dels trams variables de velocitat, que per mi són un error, perquè passar de 100 a 60 amb 0 coma, per mi també és un problema. Llavors, bueno, tenim diferents problemàtiques que podem abordar.
Sí. Però això sempre seran pedaços que anirem posant, com fer una autopista més ampla o muntar, o tot això seran pedaços. És que si no abordem el tema dels fonaments, com dèiem ara, o sigui, el sistema socioeconòmic de mobilitat no hi posem mai límits. L'altre dia va haver un accident a Barcelona de dos autocars amb víctimes, i fixeu-vos a qui eren aquests autocars. Un de creueristes i un altre de turistes joves de Lloret. O sigui, sabeu la quantitat d'autocars que es mouen dels creuers que arriben a Barcelona, que arriben a moure's pel país? I això no es posa límit a res. Vull dir, aquí pot venir tothom, perquè això és economia, és guany, és igual. I, si hi ha accidents, doncs mira, mala sort. Clar, és que no reflexionem en res. Vull dir, tot val.
Estem parlant d'una via, aquesta P7, que està sobresaturada. No, la capacitat de vehicles que circula per aquesta via és, podríem dir, que inassumible ara mateix. Per què? Doncs perquè els camions que quan existien els peatges doncs circulaven per la Nacional 340 per transportar mercaderies, principalment doncs amb l'eliminació dels peatges s'han passat a aquestes vies ràpides, i precisament aquestes topades entre camions, que no és que els estiguem posant, assenyalant amb el dit com a culpables de tots els mals, però sí que estan, han entorpit i han dificultat el trànsit rodat per aquesta AP7. Però el tema de del transport de mercaderies és que jo no sé si vosaltres teniu informació, però a Espanya el transport de mercaderies per carretera continua sent el principal.
És que t'anava a dir que...
I, en canvi, tenim, no sé, una xarxa que, si es pogués explotar una mica millor, la xarxa ferroviària, doncs segurament també descongestionaria, sí, no?
Totes estàs parlant del corredor mediterrani, per exemple?
Ah, el corredor mediterrani ha passat, exacte, a la història.
Però ja el tenim que, com que està tot signat perquè sigui possible, no?
Però deu estar al calaix.
Sí.
Clar, és que són els problemes que estan passant últimament en la nostra estimada, com diríem, els nostres protocols, els nostres... Al final estem veient que, per exemple, a València hem viscut una cosa molt dràstica, com és la Dana, que hi havia coses als calaixos des de fa 25 anys. Què esperarem? Que això també estigui al calaix 25 anys, tancat? Per poder, exacte, trobar, exacte, solucions, és que, clar, aquí igual ens hem de plantejar unes altres coses, no? O sigui, jo ara parlaves de la resta del territori, no? O territori o de la resta del país, d'Espanya. Jo viatjo normalment per carreteres secundàries i hi ha molts camions a les nacionals. Encara jo crec que aquí tenim una cosa molt pendent des de fa molts anys.
Clar, però és que aquesta és una via que connecta Espanya de dalt a baix i que et connecta amb Europa. O sigui, és una via de...
Sí, però tu has anat per la resta d'Espanya que hi ha nacionals.
Sí, i hi ha carreteres que van buides.
Però hi ha nacionals carregades de camions que dius, com això encara, en aquest segle, està passant això i anem així? Pues passa. Sí. O sigui que jo crec que encara aquí estem evolucionats. Fixa't el que et dic, amb el que estem parlant, eh?
No.
Digues, Joan.
No, però no, sempre el que interessa aquí és el guany ràpid i fàcil i guanyar molts diners. I llavors, clar, quan parles d'invertir en vies ferroviàries, en transport ferroviari, que el tenim del segle XIX, bueno, només cal veure el que segueix passant a Rodalies, que no és un problema de traspassos, el Rodalies, és un problema de que hi ha unes infraestructures que s'han deixat abandonar obsoletes i que aquí es necessitarien milions per invertir, però no s'ha fet, no, es prefereix fer quarts cinturons i altres històries que invertir en ferroviària, perquè una línia ferroviària potent que travessés la frontera, etcètera, que anés cap a Europa, doncs potser li havia dit molt el transport per carretera. Però és que jo torno a l'altra cosa. El sistema que tenim és nefast. O sigui, jo estic ara sentat al despatx de casa meva i podria estar sense moure'm tota la tarda i podria tenir... demanar per telèfon qualsevol article del món, truco a Amazon i me'l porten demà. No tinc ni que anar a la tenda a comprar. Aquest sistema, això és insostenible. Quants camions necessito per mi sol a l'any? És horrorós. És horrorós.
Ja. Però a part dels camions, que ja aquests sí que han de circular, per exemple, per vies com la P7, que avui comentem, també afecten a la mobilitat ja de les ciutats, perquè segur que estem farts de veure, doncs, furgonetes d'aquesta marca aparcats de qualsevol manera, en qualsevol cantonada, en qualsevol racó de les nostres ciutats, que han d'anar ràpid per descarregar els paquets que han de lliurar.
Clar, però és que, Garma, tu pensa una finca de, no sé, jo a casa meva, si som 30 pisos, cada pis, cada dia pot comprar 2, 3, 4, 5 coses, ¿vale? I cada viatge és una furgoneta, un camió, suma i sigue. Nosaltres com a usuaris també tenim que fer una reflexió. O sigui, és que no podem estar tot el dia culpabilitzant també els demés. O sigui, al final sempre parlem de comerç de proximitat. Ostres, fem una mica per comprar, encara que ens costi 2 euros més, perquè al final tampoc parlem d'una diferència de preu que diguis no la pots assumir. O sigui, sí que hi ha productes que igual no els trobes a la botiga del costat, però siguem una mica responsables, no? I després també voldria afegir una altra cosa en aquest tema. Quan parlem de mobilitat, parlem sempre d'un afany recaptatori per part de les administracions. perquè moltes vegades ens diuen no, aquest tram passarà de 100 a 50, però és per cuidar la meva seguretat, per minimitzar la mobilitat, o perquè tu necessites diners. O sigui, tot això també necessitem una mica de reflexió, necessitem de responsabilitat per part de tots, dels usuaris, de les administracions, i torno a dir que si tenim un projecte com el Corredor de Mediterrani per poder obrir totes aquestes possibilitats de no tenir tant trànsit, anem a fer-ho. Però ho hem de fer ràpid.
Però és que quan aquest projecte surti del calaix l'hauran d'actualitzar, perquè quants anys fa que parlem del corredor del Mediterrani, Joan?
Sí, doncs no sé, molts anys. Ara no, se me'n va la memòria, però fa molts anys, sí, clar, sí. S'hauria d'actualitzar tot, evidentment. Però, bueno, és que tampoc és tan difícil, vull dir que sí, actualitzar-ho, és voler-ho fer. I jo crec que, com diu la companya Cuca, hem de fer autocrítica tots plegats, eh? Perquè jo, per exemple, una de les coses que m'està cansant aquests dies és quantes hores gasten els mitjans de comunicació en general, no parlo de vosaltres, parlo dels grans mitjans, amb fer propaganda del Mobile Center que hi ha aquesta setmana a Barcelona, i tot el que representa el Mobile Center. Hores i hores. Però, en canvi, quantes hores gasten els mitjans per parlar, per exemple, dels mercats de proximitat o de productes de proximitat que tenim al país, que en tenim alguns de tant en tant, i que hi ha gent que està treballant i fent esforços. Dediquem 0,1 per promoure això, no? Per tant, hi ha un desfase aquí molt bèstia, molt bèstia. Però, clar, el diner mana, l'interès mana, l'economia mana. Bueno, doncs això és el que tenim. Mm-hmm.
Ciutadans conscients, no? Vindríem a reclamar-nos exactament. A nosaltres mateixos.
I accions més ràpides per part de l'administració. Això seria un altre titular, no? Sí. Que la gent... O sigui, estem esperant que... Parlem dels ferrocarrils, no? De que tenim unes vies que estan obsoletes. Però és que... Quant temps portem amb aquestes vies? És que és molt fort que no s'hagi fet una remodelació, un estudi, amb tota l'estructura que tenim. A mi és que em sembla al·lucinant que avui en dia continuem parlant d'aquests temes. És que em sembla flipant que la gent continuï queixant-se perquè arriba tard a treballar. És que em sembla... Ja no estem parlant ni de càrregues, ni de comprar, ni... No, anar a treballar avui en dia és una odissea. O sigui, és que em sembla...
Sí, anar a treballar, anar a un metge a Barcelona...
O a un metge, o... Parlo de treballar, coses, perquè al final és el dia a dia, sí, de cada un, però, sí, sí, però que és una animalada, és que és flipant.
Bé, doncs veurem al final com funcionarà aquesta velocitat variable que volen establir entre Maçanet i el Vendrell, aquests 150 quilòmetres de la P7. Haurem de vigilar amb els controls i els radars i veurem què fan amb aquesta intel·ligència artificial que deia la consellera que volien utilitzar per preveure, no?, aquesta possible sinistralitat.
Perdona, Carme, però jo la utilitzaria per unes altres coses.
La intel·ligència artificial? Sí. Bueno, la podem utilitzar per tantes coses. Ara, fiable encara ho és d'aquella manera.
Era una ironia.
Molt
bé. Ho deixo en l'aire.
Molt bé, doncs mira, ens preocupem ara també de coses quotidianes, de coses nostres, com per exemple l'ús de la llengua, l'ús de la nostra llengua, l'ús del català. Precisament a TV3 van oferir, ara no em feu dir si va ser ahir, perquè ara ja moltes vegades...
Abans
d'ahir va ser. Es feia una fotografia de l'ús del català a casa nostra i sortien diferents referents de l'àmbit cultural, esportiu, posant doncs exemples i reflexions sobre aquesta situació. I deia la nostra benvolguda Emma Vilarasau, l'actriu, diu és que no es pot viure les 24 hores en català. Jo us ho pregunto. Vosaltres podeu viure les 24 hores en català? Viviu les 24 hores en català?
No. Jo personalment convisc, i d'una manera natural. No ho faig ni pensant, perquè al final la llengua per mi és una cosa molt viva, que la respecto molt i és un mitjà perquè ens entenguem les persones. Llavors, és, per mi és una manera fluida de viure, de conviure, i m'agraden les dues, m'agrada la, tant la una com l'altra, i m'encantaria saber moltes més.
Mm. Tu pots viure 24 hores, en Joan, en català?
No puc, perquè és que, a més, amb la meva feina és impossible. O sigui, jo, en el despatx, com a advocat, tinc molts clients d'estrangeria, o sigui, fem estrangeria, i, per tant, atenc a gent de múltiples nacionalitats. Aleshores, hem de ser conscients que, a part de tot, que el tema del català és un tema que ara en parlaré, però és que estem en una societat multicultural, es parlen de Catalunya, no sé, ara no recordo la xifra, però es va dir un dia, una quantitat ingent de llengües, i això n'hem de ser conscients, d'això, d'aquesta situació. Ara, l'altre és, si parlem del català, el català és una llengua que ha patit històricament una politització molt bèstia. S'ha fet, s'ha volgut que s'odiï el català. A mi em preocupa un nen que va sortir al programa de TV3 abans d'ahir d'un institut d'aquí a Terrassa, precisament, que li pregunten i diu, és que jo, quan oigo hablar en català, me suena a pijo, despectivament.
O sigui que ja establim classes, no?
Exactament, perquè si barreja fins i tot la classe social. Mm. Aleshores, clar, s'ha fet tan mal en el català, en aquest cas, quan es polititza una llengua, la que sigui, i es fa volgudament per fer mal, això queda, i va generant autoodi. Quan lo maco seria que hauríem de cuidar les llengües.
Però hem de dir, perdona, Joan, que això no és nou, tampoc, perquè jo que sóc d'aquesta nova moda que es diu Bienvenidos los charnegos, no? Jo sóc filla de gent que ve de fora, meva mare, gràcies que la meva mare és una dona sàvia i sempre m'ha inculcat que aprengui el català, que el respecti, que l'estimi, no sent ella d'aquí, sempre aquest valor de... valor añadido, no? Que diríem de que el que parla català és com que està per sobre de teu. Això sempre ha existit. Jo ho he viscut i jo tinc ja una certa edat. O sigui que al final, jo penso que això no és nou. A mi el que no m'agrada d'aquest tema, com comentes tu, de la polarització, és que la gent ho utilitzi de manera políticament, no? Al final, Catalunya té una història, té una forma de ha crescut d'una manera, amb gent de fora, amb gent d'aquí, i hem conviscut d'una manera molt relaxada, i penso que tot això, ara mateix, jo per mi, és una manera d'entendre que a mi personalment em sobra, entendre que si un que parla català o un que parla castellà està per sobre, jo crec que les llengües han de conviure i s'han de respectar entre si.
Sí, però això s'ha de promoure, el que et respecta. No es pot inocular verí ni per un cantó ni per l'altre a favor o en contra d'una llengua com s'ha fet històricament, perquè això fa molt de mal. Jo també estic orgullós de ser de pare andalús i de mare catalana, soc un xarnego, i jo sempre poso com a exemple el meu pare va venir amb bons anys aquí d'Andalusia, i jo el recordo tota la vida del meu pare parlant un català perfecte, i estic parlant dels anys 60, 70, perquè ell va entendre, en contra de la seva família, va entendre que estava a Catalunya i havia d'aprendre català i s'hi trobava molt bé. Aquesta naturalitat, aquesta cosa natural, és la que hauríem de promoure, i no la politització.
Però és que ara s'ha perdut, no, Joan, una mica? O sigui, no sé si estàs d'acord amb mi, que nosaltres, que som fills de gent que venia de fora i respectaven aquesta estima, i jo crec que això ara s'ha perdut, però no sé per qui, a qui li interessa, no sé, perquè jo realment, jo vaig començar a parlar català, i tinc 52, i vaig començar a parlar un català això de forma natural amb 21, no el parlo bé del tot, perquè faig moltes castellanades, però l'estimo i el respecto, però perquè gràcies als meus pares em van transmetre aquesta estima, i això avui en dia no passa. O parles català o parles castellà. No, això no funciona així. És el meu pensament, eh? No ho sé si m'equivoco.
Sí. Hem anat endarrere com tantes altres coses. O sigui, ara estem en una ciutat enfrontada. Tu ets d'aquí, o ets d'allà, o tu ets d'aquells, o ets dels altres, o tu no sé què. sigui, hem anat endarrere en aquest sentit.
Així, com, a, així com abans parlàvem de la nostra responsabilitat en la manera de consumir, en aquest cas també és responsabilitat nostra, no? Que una llengua com el català no la deixem morir.
Sí, perquè hem cuidar-la vol dir doncs, utilitzar el català en el teu àmbit de... O sigui, tu has, no has de deixar de parlar català perquè estiguis parlant amb una altra persona que no és catalana. El que passa que, clar, has de respectar si la persona no et diu que no t'entén, llavors, però d'entrada has de seguir parlant la teva llengua. Això costa molt i no es fa. O a les escoles, als patis de les escoles. Jo a la meva neta, vaig a buscar la meva neta i sento parlar al pati en castellà. I jo dic, per què passa? Per què parleu en castellà al pati? I quan parlo en català, perfecte, no? Vull dir, bueno, aquestes coses doncs s'han de cuidar, evidentment.
No sé si volies dir alguna cosa.
No, jo dic que simplement estimar la llengua. O sigui, tant sigui castellà, català, que la llengua és un mitjà de poder comunicar-nos i entendre-ho així. O sigui, al final, cada un que parli com vulgui. Jo estic molt acostumada que la gent em parli en un idioma i jo contestar en un altre, o utilitzar les dues llengües alhora. És que tampoc, jo no ho trobo tan dolent. O sigui, jo a vegades he entrevistat a gent que no mantenia, jo li preguntava en català perquè els mitjans avui en dia necessitem una mica més a l'ús del català, i l'altra persona no entén d'una mica contestar en castellà. Jo ho faig d'una manera molt natural, o sigui que al final no veig tant problema.
Bé, doncs ho deixarem aquí, avui amb una miqueta de temps més folgats. El Manel no l'hem pogut saludar, no l'hem pogut incorporar a la tertúlia. Desitgem doncs, que, sí, que tot estigui en ordre i que no hagi estat res. Joan, moltíssimes gràcies. Que tinguis una molt bona tarda.
Una abraçada, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment, Cuca.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu, Cuca. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona
la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.